L'Illa us ofereix aquest espai.
Vete a merendar. Vete a merendar.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts, amb el Mago Fèlix.
Sí, aquí merenda,
ens convida a berenar.
Sí, hombre,
hora, al vol de les 5 i 6 minuts. Tenim una última hora d'important transcendència.
Què ha passat?
Exacte. Ara, miri, una última hora que hem d'associar amb el Futbol Club Barcelona. Per tant, atenció.
Bona tarda.
Última hora, Luja, sisplau. Última hora.
Sí. Última hora, per favor.
A veure si la podem llançar a l'última hora.
Sí, perquè, esclar... Mira, la Marta m'ho diu.
Diu com? La veu de la Marta.
La Marta.
Ah, em pensava que deia la... És que ha dit la Marta Rovira,
eh? Última hora, última hora!
I dit Marta Rovira.
Sí, ha dit... És la veu de la Marta Rovira, no? Marta Rovira no és...
M'ha traït el subconscient. El president Joan Laporta del Futbol Club Barcelona ha assistit...
Última hora, última hora, última hora!
Marta Massip.
Última hora, última hora, última hora!
Torno a repetir. El president Joan Laporta del Futbol Club Barcelona ha assistit a la benedicció...
Última hora!
Ella, vols callar? A la benedicció abacial del pare abat Manel Casc i Urios... Avui a l'abadia de Montserrat. Hi ha un agermanament Montserrat Futbol Club Barcelona.
Catalunya!
Bé, doncs ja hem donat a conèixer aquesta última hora de transcendental import...
Transcendental, ara t'ha passat com el Rocco.
Exacte, transcendental importància. És el dia de la llengua que s'entrelliga.
Los labios.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda.
A veure, bueno, què ens explicaràs avui?
Doncs una cosa transcendental, també. Avui pendents d'un referèndum ciutadà que havia de decidir el nom definitiu de Sant Carles de la Ràpita.
Ah, sí, sí, sí. Vaig estar al cas ahir, sí. I...
Tema apassionant,
em sembla que no arriba el tant per cent per canviar
ara,
el nom.
No, ara mateix és una qüestió de futur incert.
Ai, ai.
Els repitencs i repitenques han parlat, però de moment no ha servit, diguem-ne, de res, per, com a mínim, per acostar-nos al nom definitiu del poble. Hi ha opinions per tots els gustos, algunes d'elles recollides per TV3.
Jo preferixo que sempre és pues, lo que ve de l'origen de Sant Carles de la Ràpita. No canviar-ho. A mi m'agrada més la Ràpita. És més curt, més fàcil de dir i... No sé, un canvi.
M'agradaria més la Ràpita, perquè nosaltres sempre diem anem a la Ràpita o venim de la Ràpita. Nosaltres no ens reconeixem de Sant Carles, vull dir, sempre em diu tant ets de la Ràpita que és rapitenc.
Per mi, que no el toquin. Ara, cada un fa el que vol.
Portar el nom del rei que va prohibir ensenyar el català a les escoles i universitats, doncs, tampoc no és molt... No conjunten nosaltres, per dir-ho així.
Tu no te puedes inventar un nombre así por las buenas. Sant Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita. No pot ser que tu no canvis el nombre i s'ha acabat.
Doncs aquestes són algunes de les opinions, eh? El resultat del referèndum que es va celebrar ahir al poble és clar, diguem-ne. S'havia de decidir si es canviava la denominació del poble i passava a dir-se la Ràpita en lloc de Sant Carles. Mm. I els resultats han estat els següents. Dels 3.328 ciutadans que han anat a votar, el 67% volia el canvi de nom, 67% canvi de nom, més del doble que l'opció de mantenir Sant Carles de la Ràpita. I és el nom que es va posar al segle XVIII en honor a Carles III. Això són 2.246 vots a favor de canviar, sí, i 1.045 en contra de canviar.
Doncs, esclar.
Aquí aquest és el tema. Quin és el problema? Que això és el 18% del cens de la població i el canvi no ha pogut ser automàtic perquè el mínim requerit era... del 20%.
Què dius? Per un 2%?
S'han quedat el 18 i era el 20, com havien acordat els grups polítics municipals per tirar endavant aquest referèndum. És a dir, que l'opció guanyadora hauria d'haver sumat com a mínim 2.500 vots a favor i n'ha obtingut 2.246. I la pregunta que es vull, es fa molts ciutadans de Sant Carles de la Ràpita, de moment encara Sant Carles de la Ràpita, és, i ara què? Llavors, li preguntem al seu alcalde, que és el Josep Caparrós. Senyor alcalde, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos, escolti'm. I ara què, doncs?
Ara què? Pues ara, com tu apuntaves, l'opció de la validació automàtica no serà, perquè hi havia un compromís polític que deia que a partir del 20% en una de les opcions este resultat políticament l'acceptàvem com a vinculant i, per tant, ens obligàvem a validar el resultat que obtingués este 20%, com que cap d'aquestes dues opcions ha obtingut el 20%, en este cas els partits polítics, el que haurem de fer a partir d'ara és obrir un procés de reflexió, un procés d'anàlisi i valoració del resultat per acabar, diguéssim, posicionant-nos a partir d'aquesta anàlisi i de la voluntat de cada un dels partits.
Ara li repreguntaré sobre aquesta qüestió, perquè no tothom està d'acord amb el seu diagnòstic. La participació en el referèndum va ser d'un 26,7%, alcalde. Hi ha qui diu que poc interès per si es mantenia o es canviava el nom. 26,7.
Bé, una participació en una consulta ciutadana d'aproximadament un 30% és una participació més que respectable. Hem de tindre en compte que les dues últimes consultes ciutadanes que es van fer al nostre municipi, una va tenir un 8% i l'altra un 2%. Per tant, clarament, esta consulta per decidir el nom del poble sí que ha tingut una mobilització important. De fet, a la societat i a les institucions ens falta entrenament en este, diguéssim, en participar en processos actius de decisió. Jo no la considero una mala participació, tenint en compte que estem davant d'una consulta ciutadana.
Jo m'agradaria preguntar-li què ha votat vostè, si vol explicar-ho.
Sí, jo vaig votar la ràpida, de fet ja ho vaig, diguéssim, ja em vaig posicionar durant els dies previs a la consulta, perquè així creia que ho havia de fer, és a dir, no entenia el no posicionament que han pres alguns dels partits polítics, és a dir, hi ha grups polítics que la consulta l'han validat, perquè esta consulta es va impulsar amb el consens dels diferents grups polítics, però després de la campanya no s'han posicionat. Josep Caparrós i Esquerra Republicana sí que ens hem posicionat, perquè crec que és de justícia democràtica que la gent sàpiga quina és l'opció que defensàvem en aquell moment.
I per què volia vostè passar de Sant Carles a la Ràpita? Què hi veu?
Bueno, aquí el que es pretén és clarificar un debat històric al nostre municipi. El nostre municipi, el seu nom oficial des de l'època de Carles III és Sant Carles de la Ràpita, però el topònim utilitzat des del segle IX de manera social, de manera popular, és la Ràpita. I, per tant, davant d'aquest debat que fa dècades que existeix, és bo que democràticament i lliurement, entre tots i totes, decidim quin és el nom oficial que volem per al nostre municipi.
Per tant, el nom antic és la Ràpita.
El nom que socialment s'ha utilitzat des del segle IX, el topònim que sempre ha existit aquí, és la Ràpita.
Perquè després va ser abans del rei Carles III aquest, com es deia, la Ràpita?
La Ràpita, la Ràpita.
I hi ha documents oficials que ho demostren?
Perdó?
Dic, hi ha documents oficials que ho demostren?
Sí, clar, hi ha documents històrics que demostren que des del segle IX el topònim utilitzat era la Ràpita. Després, a l'època del rei Carles III, és quan es posa el nom de Sant Carles de la... Bueno, de fet, es posa el nom de Sant Carles de la Ràpita, òbviament. Uh-huh. Després, a la República es torna a canviar i es posa la Ràpita dels Alfais. A la dictadura es torna a recuperar el Sant Carles de la Ràpita. I, finalment, ara ja més contemporani a la democràcia, es catalanitza el nom i passa a ser Sant Carles de la Ràpita.
Aquí, alcalde, el que ha passat és que hi ha hagut una votació, no s'ha arribat a aquest 20% que vostès havien pactat, és el 18, sí. És a dir, és poc, però...
Però
el resultat és el que és. Llavors, vostè ens deia abans, si no l'he entès malament, que ara això vostè ho vol tornar a traslladar al ple municipal, és així?
Sí, clar, aquí el que ha de quedar clar és que una cosa és, la vinculació del resultat i l'altre és el resultat democràtic. És a dir, aquí hi ha hagut un resultat clar, que 7 de cada 10 persones que han anat a votar han votat pel canvi, han votat per la Ràpita, però hi havia un compromís polític que deia que si s'arribava al 20%, automàticament se validava aquest resultat. És a dir, els grups polítics havien agafat el compromís, havien agafat, diguéssim, el compromís de que en este 20% estàvem obligats a aplicar el resultat. Òbviament, com que no s'ha arribat al 20%, perquè l'opció guanyadora s'ha quedat al 18%, ara no és qüestió d'una obligació, sinó que és una qüestió d'una reflexió i d'una voluntat individual de cada un dels grups polítics.
Aquí...
Perquè l'òrgan competent per a canviar el nom d'un municipi és el ple de l'Ajuntament.
Jo aquí, alcalde, vostè, per això li demanava que ens ho aclarís, vostè ho té molt clar, però els seus companys a l'alcaldia no ho tenen tan clar. Ara ho escoltarem. Hem parlat aquest matí amb la Rosa Anglès, que és regidora del PSC de Sant Carles de la Ràpita, per tant, cap de l'oposició, que ella opina que amb la gent que ha votat tot plegat ha despertat poc interès.
La participació va ser molt poca, perquè només és d'un 27,6%. Pensem que un 73% de la gent es va quedar a casa i llavors donem per suposat que o bé és gent que no li interessava, que no li donaven importància al tema, també la gent gran, que no estava bastant motivada, per estos dies els debats que hem portat a peu del carrer, no? Sobretot la gent gran demostrava un desinterès més gran que la gent jove, no? En aquest cas. I, per tant, pensem que la majoria de la gent que va anar a votar, com s'ha vist també en el resultat, era la gent que volien fer el canvi al nom de la Ràpita.
Aquesta és la seva opinió i ens ha donat vostè la seva, que creia que sí que havia despertat interès, però aquí la qüestió està, senyor Caparrós, que des del PSC diuen que s'ha votat, no s'ha arribat on s'havia d'arribar i, per tant, el tema, com es deia abans, tema sanjat. Escolti.
No es va decidir en ple el fer aquesta consulta. És una proposta que ens arriba del grup municipal que està governant, d'Esquerra Republicana, i en junta de portaveus arribem a un acord, tots els partits del consistori, que si s'arriba al 20%, se portarà a ple, ¿vale? Però si no s'arriba al 20%, no se portarà a ple. I donem per acabada, per tancat aquest tema. En la consulta se dona per acabat.
Alcalde, es dona per acabat, diuen.
Bé, jo respecto, evidentment, el posicionament de tots els grups polítics, inclús respecto les opinions, com no podia ser de cap altra manera. Jo el que no puc compartir és que la consulta no ha despertat interès. De fet, l'opció de la Ràpita, ahir la van votar 2.246 persones. En estos moments el Partit Socialista està representat a l'Ajuntament de la Ràpita per 731 vots. Per tant, no sé què és el que mostra o no mostra interès, però les xifres queden clares del que la gent acaba posicionant-se. A partir d'aquí, insistixo, l'acord polític que hi ha és que en un 20% l'opció se validava automàticament. Com que no s'ha arribat a aquest 20%, són els grups polítics que lliurement i a partir de l'anàlisi que facin haurem de decidir, diguéssim, a partir de la nostra voluntat, quina és el posicionament, perquè la consulta és una consulta ciutadana. Per tant, l'òrgan competent continua sent el ple i el que no podem fer és no tenir en compte els resultats que els repitencs i repitenques han acabat demostrant en la votació d'ahir. Per tant, jo el que demano als grups polítics és que analitzen els números, analitzen la realitat i a partir d'aquí, els propers dies, segur que tindrem temps per a analitzar-ho conjuntament, tranquil·lament i per a prendre les determinacions oportunes que cada un dels grups acabéssim creent més adequades.
Aquesta és la diferència d'interpretació, no? Que vostè ens diu que això retorna una altra vegada al ple i, en canvi, el PSC que diuen que, com que és el resultat que és, això és el que s'ha votat i això és el que s'ha de decidir. Una altra consideració per acabar amb el cap de l'oposició, dient que potser hi ha coses més importants a decidir a la Ràpita.
Jo crec que hem de ser tots conseqüents, tot el consistori conseqüent, en aquest acord que vam arribar. No s'ha donat el 20%, per tant, aquí finalitza. I jo penso que el tant per cent que vam aprovar, que de fet també se va valorar de que fos una mica més elevat, no era un tant per cent molt elevat. s'hagués pogut arribar fins a un 30%. Clar, evidentment, va haver un portaveu que va demanar un 50, 50 no. No, no era, el 20% no és un 20% molt elevat. Llavors, clar, després no s'ha arribat, sí que han arribat fins a un 18%. Però i tota la gent que ha quedat a casa, aquest desinterès, aquest... jo també pensem que és perquè la gent pensa i ens ha dit públicament que hi ha coses més importants a fer a la Ràpita.
Alcalde, hi ha coses més importants a banda del nom?
Sí, per això les fem. Evidentment, el govern municipal no estem aturats només en l'expedient de la consulta, sinó que estem tirant endavant tots els expedients i tots els projectes que durant aquesta legislatura es vam comprometre. Jo, sincerament ho dic, seria un flac favor a la democràcia no analitzar els resultats i a partir de l'anàlisi dels resultats traure les conclusions oportunes. Per aquesta regla de tres s'acabaria donant més valor a la gent que no ha participat que a la gent que ha participat. Al final, la gent que s'ha quedat a casa sense participar ha sigut una decisió que han pres, el fet de no participar. I quan tu no participes en una decisió, el que estàs decidint és que els que participen decideixen per tu. Per tant, no podem fer trampes al solitari i ara donar-li més rellevància a l'abstenció que a la participació. Hi ha hagut una participació rellevant, més de 3.300 persones s'han mobilitzat, una consulta ciutadana que arriba pràcticament al 30% de participació, una de les opcions que clarament queda per davant de l'altra, insistixo, 7 de cada 10 persones que van anar a votar van acabar votant per l'opció de la Ràpita, i ara és de justícia democràtica que els partits polítics analitzessin el resultat i lliurement prenguessin les decisions oportunes, perquè l'òrgan competent per a sol·licitar, per a tramitar, per a aprovar el canvi de nom és el ple de l'Ajuntament.
Alcalde, moltíssimes gràcies i molta sort. Que vagin bé les negociacions.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau. El món dels referèndums, eh? De vegades fas un referèndum i...
I escolta.
I el resultat, doncs...
Queda bla, 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 i a l'aigua. Així de clar.
Ara la qüestió...
Una altra demostració.
Tot és evidentment...
Bla, 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 bla. No, bla, 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 bla. Exacte, i no ha servit per res. 23 minuts parlant d'un referèndum que no es podrà aplicar.
Bueno, l'actual consulta de Sant Carles de la Ràpida ha estat interpretada també per alguns com una consulta, ara per això, senyor Marcelí, vostè li agradarà aquesta vessant tema, com una consulta sobre la monarquia, perquè Sant Carles de la Ràpida fa referència precisament al monarca Carles III,
Fill de Felip V.
Sí, senyor, que va impulsar un canvi a la zona, a aquella zona, al segle XVIII. Per què la Ràpida té ara mateix nom de sant? Àngel Casals, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Àngels Casals és l'historiador de guàrdia del
programa.
Bona tarda,
professor.
Bona tarda.
He estat parlant vostè al matí, m'ha explicat una història molt interessant que, clar, si no fos per aquest debat que ara mateix manteníem, no la coneixeríem. Per què Sant Carles de la Ràpita té el Sant Carles pel davant?
Sí, abans volia fer una precisió perquè el senyor alcalde s'ha referit a que és conegut popularment amb el nom de la Ràpita des del segle IX. Jo crec que ha tingut un lapsus perquè... la Ràpita no passa a mans dels cristians fins al segle XI. I, per tant, no és fins al segle XI que es començarà a parlar de la Ràpita. Era només fer aquesta petita pressió per davant.
Van dos segles que, a veure, hi ha alguna incidència...
Altres coses han anat passant.
Sí, alguna incidència, dos segles.
Digui.
Sí, no, però simplement per aclarir-ho, no? A veure, clar, el problema és que el poble de la Ràpita el funda Carles III. És a dir... Hem de dir present que el Montsià era una comarca molt, molt deshabitada, és a dir, fins al segle XVII en tota la comarca potser hi havia 3.000 habitants, i tot comença a canviar quan es va formar el Delta de l'Ebre, i a partir del segle XVI ja tenim la banya del Delta, que permet que el port dels Alfats es converteixi en un punt... en un port important estratègicament. De tal manera que se li comença a donar una... S'intenta potenciar molt el port dels Alfacs com el port de sortida de Tortosa, d'Amposta i fins i tot a través de l'Ebre d'Aragó. I durant tot el segle XVI-XVII hi ha aquest creixement del port dels Alfacs que té un problema, que és que no té cap nucli urbà.
Sí, hi ha el port i no hi ha res entorn. Més. Què ens hem d'imaginar allà al voltant? Res.
Doncs no, allà ens hem d'imaginar les monges de la Ràpita, que són les que donen nom a la zona, que són unes monges que depenen de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem, que és la propietària d'aquelles terres, amb algunes cases al voltant del convent per atendre les necessitats de les monges, i unes botigues, unes barraques de pescadors, pescadors que eren gent de Tortosa i gent d'Amposta, molt pocs, es calcula que potser eren 6 o 8 barques, que feinegen per la zona, i poca cosa més. És a dir, una zona bastant, bastant oblidada de la mà de Déu, per dir-ho així, no? I tot això comença a canviar quan arriba la dinastia dels Borbons, perquè els Borbons porten amb ells un nou pensament econòmic, que és el que se'n deia la fisiocràcia, que bàsicament venia a dir la riquesa d'un país és la seva població, la riquesa d'un país és l'agricultura, la riquesa d'un país són les seves vies de comunicació. I, per tant, a partir de Carles III, a partir dels anys 70 del segle XVIII, es comença una campanya, no només a la zona de l'Ebre, també el cas més clar és el de Sierra Morena, d'intentar portar població de fora per repoblar terres que estan abandonades perquè es dediquin a l'agricultura. Això és el que fan a Sierra Morena. En el cas de la Ràpita, el sí? que fan és una altra cosa, que és, volen crear una gran ciutat, no un poble, estaven pensant en una gran ciutat que havia de tenir s'havia d'articular entorn a tres punts. El primer punt, el port dels Alfacs. Hem de pensar que el port dels Alfacs és el primer o dels primers als que se'ls permet comerciar directament amb Amèrica. Perquè la idea era que baixessin tots els productes d'Aragó cap al port dels Alfacs i es pogués anar cap a Amèrica.
Per tant, perdoni, era un gran projecte. Hauria sigut un gran port, aquest.
No, era un projecte enorme. Perquè la segona part era la construcció d'un gran canal, del qual es va fer la primera part, el canal de Sant Carles, que es deia igual que el poble, que és el que s'intenta que vagi que es comença el 1780, és a dir, en el mateix moment en què es crea el poble, es comença les obres del canal, que primer havia d'anar cap a Amposta, després a Tortosa, i els seus projectes més allò extrems i més fantasiosos, es plantejava fer l'Ebre navegable fins a Navarra, ni més ni menys, no? Per fer un gran canal que permetés que els productes del Pirineu i del Cantàbric poguessin arribar fins a la Mediterrània. I el tercer punt de tot aquest gran projecte era el camí reial cap a València, que passava, que s'estava acabant de construir i que també passava molt a prop del poble del que després va ser Sant Carles. Però és un projecte enorme, que s'arriba a fer una planificació de la ciutat amb places i palaus, és a dir, una cosa bastant, bastant gran, diguéssim.
Per tant, com hagués canviat, no?, el panorama que tenim actualment, hagués sigut un gran pol d'atracció. Què va passar amb aquest projecte?
Doncs que va sortir tot malament. És a dir, el canal es va omplir de sediments molt ràpidament, i per tant, el començat el 1780, el 1783, pràcticament ja no es podia fer servir per navegar, i va acabar convertit en un canal de rec, tot i que en algun altre moment es va intentar reprendre el projecte. I, per tant, si no hi havia una sortida al mar per Tortosa i la zona de l'interior, el port quedava en una posició molt excèntrica, el port dels Alfacs, perquè llavors no servia als interessos de ningú en concret, i, per tant, port i canal van quedar, diguem així, curtocircuitats, i el poble, doncs, no va tenir el creixement que s'esperava. El que sí va créixer, perquè el que sí que es va fer va ser repartir terres per treballar-les com a pagesia entre els habitants, entre la gent que hi va anar a viure. I es va potenciar una mica l'activitat de la costa, de la pesca. Però allà es va quedar una mica allò, el gran projecte, on allò va quedar... Després hi ha un altre factor, que és que el 1788 morirà Carles III, el 1791 començarà les guerres amb França, i per tant la hisenda espanyola, que era la que va voler de la que depenia la realització d'aquests projectes, no va tenir més capital per continuar invertint.
Per tant, ni que fos pel projecte, tenia molt de sentit que fos Sant Carles, perquè allò pintava molt bé.
Clar, i perquè a més era una tradició, és a dir, pensem que les dues principals poblacions que es construeixen a Sierra Morena, a una li diu la Carolina, que encara hi és, diguéssim, i l'altra li diu la Carola. I per tant, el posar-li el nom del rei era posar-li el nom del fundador, i aquí es va triar doncs Sant Carles. Vull dir que estava lligat al rei que s'entenia que era el promotor i fundador del poble.
Per tant, podríem dir que històricament justificadíssim.
Sí, fins l'any 36. Perquè l'any 36 li van canviar el nom ja. L'any 36 se li canvia el nom per la Ràpita dels Alfacs, que és el nom que mantindria fins a arribar de la dictadura franquista. I és la dictadura franquista el que li torna a posar el nom de Sant Carles de la Ràpita.
I per tant, per quin nom seria el més adequat? Històricament.
Sí, històricament, sens dubte Sant Carles. Perquè és una població fundada pel rei Carles III i és el nom amb el que està pensada. Diguéssim. No, perquè abans no hi ha poble. Per tant, abans sí que hi ha una contrada que li diuen la Ràpita, però que no és un poble. Són quatre cases i quatre barraques de pescadors.
Bueno, és en aquells moments en què històricament la justificació és una i la gent del poble o el sentiment d'algunes persones del poble són
una altra. No, però l'argumentació que hem sentit de l'alcalde no s'ajusta als fets històrics.
No, perquè l'alcalde partia de la idea que hi havia un poble anterior al 1780.
Ah, i vostè...
I aquest poble no existia.
Sí, també ho dic perquè la gent s'hi refereix com la Ràpita, que és el que diu la gent del poble, no? Ja sense donar tantes voltes. Hi ha hagut algun altre moviment, professor, a Catalunya que hagi volgut eliminar sants dels pobles o noms dels pobles que recordessin la religió?
Sí, durant la Guerra Civil, és a dir, bueno, millor dit, es fa durant la Guerra Civil, però no per causa de la Guerra Civil. És a dir, després del canvi en l'ordenació territorial de Catalunya, que es fa el 1933, es decideix a partir del 36, redistribuir les noves vegueries i, per tant, s'aprofita per canviar noms de poblacions. El que passa és que és un procés que comença amb la guerra, ja ha començat la Guerra Civil, i el que es fa és eliminar les referències als reis. Per exemple, Molins de Rei passava a dir-se Molins del Llobregat, i les referències als sants, que aquí s'eliminen pràcticament tot. I per això, en el cas de Sant Carles de la Ràpita, passava a denominar-se la Ràpita dels Alfacs. Però, per exemple, Sant Andreu del Palomar, que avui és un barri de Barcelona, passava a dir-se Palomar del Besòs, per exemple, no? O Sant Andreu de Salou, Salou de la Selva. I així, Sant Antoni de Canonja passava a dir-se Llevantí de Mar. Per tant, sí que es va fer un canvi important de noms a tota Catalunya.
Doncs aquesta és la justificació històrica del tema de debat que avui hem escoltat: l'alcalde per un cantó, l'oposició per un altre, i el rasclet històric que l'ha passat el professor Casals. Professor, moltíssimes gràcies.
Sí, de totes maneres, sí que volia dir una cosa. Sí. Una cosa és que els antecedents històrics són els que són, però tampoc es tracta de ser esclaus de l'antecedent històric. Diguéssim, si una població allò voluntàriament decideix canviar el nom de la seva població, és també en si mateix un fet històric que el dia d'avui explicarà moltes coses, el fet del canvi de nom.
Per això ho han provat amb el referèndum, que de moment aquí s'ha quedat. Professor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adéu-siau, professor.
Adéu.
Bueno, és un 2%.
No, dic que hem començat amb un fil i hem acabat...
No m'ha agradat aquest gir. No m'ha agradat gens aquest gir, eh? No m'ha agradat gens. Per tant, explica això, ja més hagués valgut a callar-se la boca i que el senyor Ernesto Alcázar, que sempre li falta temps, miri, ara, pugui explicar-se.
Miri, parlant d'Ernesto Alcázar, i ens està esperant d'aquí 3 minuts.
Pues entrem en matèria
i avui amb un protagonista que no és altre que... Podríem dir que el... El germà bessó del senyor Marcelí.
Qui és?
Estem parlant de, home, José Manuel Villarejo.
Sí,
veieu les imatges?
Som germans.
Sí, són vostès?
Sí, igual, clavats.
Són pràcticament bessons.
Una de les millors coses de la tardor és retrobar-se amb els abrics. I la tardor ha arribat a l'illa, així que ja saps què hi trobaràs. Els teus llocs preferits de sempre, dues noves botigues, Blue Banana i Nou Scalpers. I el més nou d'aquesta tardor, preparar-se per a la nova temporada, és molt de l'illa.